Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El català, el gallec i l'eusquera s'estrenen oficialment al Congrés. Els diputats nacionalistes, també socialistes i de Sumar, estan fent servir aquestes llengües al ple d'avui. El PP ha demanat que no ho poguessin fer i els diputats de Vox han abandonat l'hemicicle. Els ministres europeus d'exteriors, en canvi, ajornen la decisió sobre l'oficialitat del català, l'eusquera i el gallec a la Unió Europea. Diversos socis comunitaris hi havien expressat dubtes. Ara continuaran negociant. El govern amplia les restriccions per sequera i decreta l'emergència al nivell més alt de tots els previstos per a diversos municipis de l'Alt Empordà. Les pluges dels últims dies no han millorat la situació i les reserves dels pantans de les conques internes continuen baixant. Estan al 23% de la seva capacitat, al nivell més baix d'aquest episodi de sequera. El reforç als autobusos entre Vilafranca del Penedès i Barcelona a primera hora del matí s'ha quedat curt. S'han repetit les cues d'usuaris, que avui, a més, s'han allargat pel tall de la R4 de Rodalies per un atropellament. La Generalitat promet més serveis si es manté la demanda actual. La vicepresidenta del govern espanyol, Teresa Rivera, qualifica d'error i d'irresponsabilitat la decisió de l'alcalde de Badalona d'ajornar 3 anys l'aplicació de la zona de baixes emissions. Adverteix el consistori que haurà de retornar els gairebé 2 milions d'euros que va rebre del Ministeri per aplicar la mesura. L'ONU reclama una resposta inclusiva i no a curt termini davant la crisi de refugiats. En una entrevista a France Press, el cap de l'ACNUR posa com a exemple l'acollida que Europa va donar als ucraïnesos i reclama a Brussel·les un mecanisme de rescat al Mediterrani. El propietari d'X, el que era abans Twitter, assegura que els usuaris hauran d'acabar pagant una petita quantitat mensual que no ha aclarit. Elon Musk ho argumenta per combatre els nombrosos comptes gestionats per programes informàtics i que sovint amplifiquen missatges polítics o discursos d'odi. La Sagrada Família recupera la xifra de visitants d'abans de la pandèmia i preveu arribar enguany als 4 milions i mig de turistes. Les obres se centren ara a acabar les torres dels evangelistes i la Junta Constructora segueix sense donar una data de finalització del temple. La cova Cimanya, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, va ser una ubicació neandertal. Ho constata una investigació de l'Institut Català de Paleontologia Humana, que ha identificat el conjunt de restes neandertals més importants de Catalunya i un dels més destacats de la península Ibèrica. Els esports.
Totes les jugadores de la selecció espanyola aniran a la convocatòria que es va fer per als propers partits de l'equip. S'hi presentaran, tot i haver refermat la seva negativa a ser cridades. La convocatòria, finalment, és a València. Avui engega la Champions a les 9, Barça envers primer partit de la fase de grups. Xavi diu que l'equip ha de fer un salt qualitatiu i plantar-se als vuitens de final. I en waterpolo, 7:15, Mataró-Sabadell, final de la Copa Catalunya Femenina.
I el temps, tarda de ruixats i tempestes, localment intenses, sobretot al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, temperatures màximes més frenades. A partir del vespre, les pluges resseguiran la costa i el prelitoral i de matinada també arribaran a l'interior i al Prepirineu. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Doncs avui som al Congrés, en un dia històric, perquè per primer cop els diputats estan parlant en les llengües oficials. S'ha sentit ja el català, el gallec i ara l'eusquera, malgrat els intents del PP i de Vox perquè això no passés. I connectarem per ser testimonis d'aquest moment que ha trigat tant a arribar en democràcia. Les pluges dels últims dies no han fet pujar els nivells dels embassaments i el govern ja ha decidit ampliar les restriccions per sequera. S'ha decretat l'emergència a diversos municipis de l'Alt Empordà, entre ells Figueres, us explicaré explicarem en què es tradueix aquesta mesura i com s'ho han pres els diversos municipis. A Vilafranca del Penedès continuen bufant per les cues que han de fer els ciutadans que volen agafar el servei d'autobusos fins a Barcelona. No ha servit de res el reforç que hi hem posat avui perquè, a més, hi ha hagut un tall a la línia de Rodalies R4 per un atropellament i això no ho ha acabat de fer encara més difícil. Per no parlar dels centenars de conductors que avui s'han vist atrapats a la Ronda de Dalt de Barcelona per culpa d'un camió que s'ha incendiat dins del túnel. El que també ha incendiat alguns polítics és l'anunci de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, d'ajornar 3 anys la zona de baixes emissions que, per llei, s'hauria d'implantar abans d'acabar l'any. El govern, tant català com espanyol, l'acusen d'estar jugant amb la salut dels ciutadans. I també anirem a Girona per conèixer el primer grau universitari de moda que es fa a la Universitat de Girona. 20 alumnes volen convertir-se en professionals d'un sector que ens asseguren que cada vegada té més força perquè hi ha demanda d'aquest ofici. Al Catalunya al Dia el fem en Quim Balaguer, l'Omar Barón, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Així que comencem.
Catalunya al Dia. Catalunya Informació.
Doncs avui al Catalunya al Dia el començarem al Congrés, on el portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, el primer d'utilitzar avui el català a la Cambra Baixa, ha acusat els que menys tenen la diversitat lingüística de l'Estat espanyol de ser uns ignorants, directament. Els ha dit això. El ple d'avui és el primer en què els diputats poden parlar la seva llengua materna. Vox ha abandonat l'hemicicle com a protesta. No hi estan d'acord. Anem cap a Madrid, ho està seguint l'Àngels Lafuente. Bon dia, Àngels.
Hola, bon dia. Sí, Gabriel Rufián ha volgut deixar molt clar que ni el castellà està perseguit a Catalunya ni el català és patrimoni de l'independentisme. Ho és de tothom, ha sentenciat el portaveu República. Pensi com pensi. Paraules dirigides a la bancada de la dreta.
Moltes de les seves crítiques són literalment una oda a la ignorància. Un estat que té aquesta extraordinària diversitat lingüística i cultural i la maltracta d'aquesta manera no la mereix. Seré més clar. Vostès, senyors de la dreta i de l'ultradreta espanyola i alguns de l'esquerra espanyola, no es mereixen ni Catalunya ni Euskadi.
Una bancada que ha abandonat els diputats de Vox només començar el debat i després d'interrompre la intervenció en gallec del diputat del PSOE, José Manuel Besteiro. I Rufián ha defensat el debat d'avui amb aquests arguments. Aquí no s'està violentant els drets de ningú pel fet de parlar en català. I sí, reconèixer els drets de tots. Una llengua no només serveix per comunicar-se, dit, i sí per representar el que és una persona, la seva identitat. El que està passant aquí, ha dit Rufián, no es tracta de parlar de perdedors ni de guanyadors. En tot cas, com a molt, d'ignorants.
Gràcies, Àngels Lafuente. Bon dia.
Adéu, bon dia.
En aquests moments és el torn del PNB's Joseba Agirretxea, qui està parlant ara mateix al Congrés dels Diputats. Després serà el, per part del BNG Néstor Rego, per tant es tornarà a sentir gallec. Sí, efectivament, confirmem.
Pinganillo en congresua, esaten zuen, Galiziatik.
Que està parlant el portaveu de, del PNB i ho està fent en euskera, com deia després el BNG, i posteriorment doncs, tornem al Congrés quan tornem a sentir català. Ara és la 1:08. Perquè hem de parlar de novetats sobre la sequera. El govern amplia les restriccions i decreta l'emergència al nivell més alt de tots els previstos per a 12 municipis de l'Alt Empordà. Com us explicàvem ahir, les pluges d'aquests últims dies no han caigut on caldria més i les reserves dels pantans de les conques internes continuen baixant. Ja estan al 23% de la seva capacitat. Això és el nivell més baix d'aquesta sequera i només 3 punts per sobre del moment més crític al qual es va arribar en la sequera que vam tenir el 2008. Ho està seguint ara mateix perquè hi ha la roda de premsa posterior a la reunió de govern, la Montse Poblet. Montse, explica'ns, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, amb aquesta decisió ja són 36 els municipis del país que estan en emergència. La majoria estan a l'Alt Empordà, ja que en tenia 22 municipis, els que depenen de l'aqüífer Fluvià Muga, i ara en suma 12 més, els que reben aigua del pantà de Darnius-Boadella, que ja està un punt per sobre del 16%, que segons el decret de sequera és el límit per donar el pas a aquest nivell de restriccions. El director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes, justifica així l'enduriment de les restriccions.
Hem decidit declarar l'emergència en l'àmbit de Darnius-Boadella que afecta a 12 municipis, entre ells Figueres, Roses o Cadaqués, perquè pugueu veure l'abast de l'àmbit i qui capta aigua d'allà.
Si a tota la gent que viu en aquests pobles i ciutats, en aquests 12 que s'afegeixen avui, i sumem els habitants dels dos pobles de l'Alt Camp, que també estan en emergència per sequera, estaríem parlant d'unes 150.000 persones afectades. I estar en emergència comporta que el consum màxim permès per habitant dia és de 200 litres, que només es permet el rec agrícola de supervivència per alguns cultius, es prohibeix el rec de jardins i zones verdes i s'ha de reduir en un 25% l'ús industrial i recreatiu de l'aigua. A més d'això, la Comissió Interdepartamental de Sequera ha decidit passar excepcionalitat als municipis que depenen de l'aqüífer del Carme Capellades i en alerta als del Baix Ter.
Montse, i què passa amb les sancions als municipis que gasten més del que toca o del permès, en aquest cas?
Doncs haurien d'arribar les pròximes setmanes, perquè el 7 d'agost es va acabar la moratòria que tenia l'ACA per sancionar els municipis que gasten més del permès. Avui ens han donat la llista i, tot i que es nota una baixada general dels consums, encara hi ha molts municipis en vermell. Dels que ara entren en emergència, per exemple, Santa Llogaia del Guema gasta 611 litres per habitant i dia, i Llers 538, però hi ha casos encara més greus, com per exemple Sant Martí d'Albars, al Lluçanès, amb 1.525 litres per habitant dia, o Torrent, al Baix Empordà, a 1.016. El que ens diuen a l'ACA és que segur que hi ha casos de consums excessius, però que també hi ha municipis que no estarien donant bé les dades o que quan les calculen inclouen tots els consums i per això enregistren valors tan alts.
Doncs ho seguirem. Gràcies, Montse, per les novetats. Bon dia.
Bon dia.
Doncs hem sentit que entre els nous municipis que passen a l'estat d'emergència hi ha Figueres, que és la capital de l'Alt Empordà. De fet, esperaven ja entrar-hi en algun moment, però ens asseguren que potser no tant d'hora. Laia Claret, bon dia.
Hola, bon dia, Marta.
Segons asseguren, estan preparats així per afrontar aquestes noves mesures?
Sí, mira, Núria Bertrolí, que és regidora de Medi Ambient, ella ens diu això que deia ara la Montse, que no sobrepassen els 200 litres per habitant, però canvien també les condicions de rec dels arbres i detalla que ja hi han treballat.
Ja sí que el que he fet és un estudi, perquè ara es prohibeix el rec habitual. Ara fèiem arbres i arbustos per supervivència, ara és només arbrets singulars. I llavors ja els tenim verificats, ja els tenim estudiats, sabem quins són.
Ha assegurat també que divendres faran una reunió de crisi, ho ha dit així, amb diversos departaments de l'Ajuntament per ajustar-se a la normativa, però fan aquesta crida a l'Agència Catalana de l'Aigua.
No és només Figueres, són 12 municipis que entren en emergència. Veure com fan la resta la feina. Això és una feina de tots, perquè el pantà és de tots. I llavors nosaltres hem de fer la nostra feina, però també el que hem d'intentar és que l'ACA pressioni perquè tothom faci aquesta feina.
Ara ho acaba de dir la Montse, d'entre els nous municipis n'hi ha dos que no compleixen aquesta normativa, que sobrepassen el volum d'aigua que haurien de consumir. Un és Santa Llogaia d'Àlguema, amb 400 habitants, doncs segons el Consell Comarcal de l'Alt Empordà això seria com a conseqüència de la zona industrial del municipi, i l'altre és Llers, amb 1.300 habitants, i gairebé la meitat van destinats a la presó amb uns 700 reclusos.
Gràcies, doncs, per aquestes novetats i les reaccions a les noves decisions sobre la situació de sequera. Laia, bon dia.
A tu, Marta, bon dia.
El reforç d'autobús que ha començat a funcionar a Vilafranca del Penedès per anar a Barcelona ha estat insuficient per absorbir les llargues cues que s'han tornat a fer des de primera hora del matí a l'estació d'autobusos de la capital de l'Alt Penedès. Montse Gené, Riba, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Avui justament ha coincidit amb el tall de la R4 de Rodalies que ha portat més gent cap als autobusos. Quina és la situació avui que t'has trobat, Montse?
Bé, a les 6 del matí la cua a l'estació d'autobusos ja arribava al final de l'edifici, donava la volta i pujava pel cantó del darrere fins a dalt de tot, on es trobaven pràcticament amb els que estaven a punt de pujar. Unes 200 persones s'alineaven esperant pujar aviat i arribar a la feina o a la universitat alhora. La idea que la majoria posen a la pràctica és aquesta que ens explicava un dels passatgers, l'Arnau.
Entro a les 9 i l'agafo a les 6, 6 i quart, 6 i 25 o 6 i 40 per poder arribar a Barcelona, aprofitar una mica més el temps i no poder arribar tard des d'aquí de Vilafranca.
Malgrat que han sortit dos autobusos en lloc d'un, a un quart de set, la cua s'anava fent més llarga. Tampoc s'ha notat massa l'autobús de les 6:50. Així ho expressaven els usuaris.
Diuen que posarien reforços d'autobusos, és el mateix. com cada dia.
Ni un igual que ahir. Ahir vaig aconseguir agafar el de les 7:40 i avui m'he quedat a terra.
Bàsicament és això, que sempre et trobes amb aquests problemes, no saps mai quin bus podràs agafar.
Avui hem vist persones que venien des de l'estació de tren on s'han trobat amb la línia tancada. La majoria ja ens deia que desconfien del tren perquè ara estan obres i no saps mai quan arribaràs. L'Ajuntament de Vilafranca acaba de dir que considera clarament insuficient la proposta de territori d'augment dels autobusos, com s'ha vist avui, diuen, un segon autobús a primera hora, i la consolidació del reforç que ja s'estava fent no soluciona el problema, han dit, i han reclamat un pla de millora global de la línia que va a Barcelona.
A Montseny, justament fa una estona aquí mateix a Catalunya Informació, el director general de Transports i Mobilitat, Oriol Martori, deia que estan fent el seguiment i podrien reforçar el servei encara més aquests pròxims dies.
Sí, s'ha expressat d'aquesta manera, sense ser més concret.
Si es consolida aquesta demanda i, per tant, demà i demà passat, doncs, continuar havent-hi aquesta demanda, reforçarem amb algun servei més. En les pròximes hores o dies veurem quin reforç més hem d'acabar posant.
Oriol Martori també ha dit que posaran reforços per la tornada al migdia i a la tarda, perquè aquesta és una altra de les preocupacions, com fer-s'ho a Barcelona per trobar un lloc lliure a l'acabar la jornada de treball. Tampoc ha dit quants, a quines hores i on.
L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, demana una reunió urgent amb Teresa Rivera, vicepresidenta del govern espanyol i ministra de Transició Ecològica, i li demana que no l'amenaci amb sancions després de decretar una moratòria de 3 anys a la zona de baixes emissions de Badalona, Sara Canyeté.
Sí, Albiol xifra en 40.000 els vehicles afectats per la normativa a Badalona i demana a la ministra alternatives per als ciutadans.
Jo no puc enviar el pacte de la misèria a 40.000 persones de Badalona. Jo no puc a persones que no poden canviar-se el cotxe o la furgoneta, que són 40.000 a Badalona, afregir-los amb multes. Jo no hi crec, jo no sóc alcalde per això.
Aquesta reacció arriba després que avui Rivera ha advertit l'alcalde de Badalona que si tira endavant aquesta moratòria de la zona de baixes emissions haurà de tornar els 2 milions d'euros que el govern li ha donat per implantar-la i no descarta dur-lo davant els tribunals. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Xoca la irresponsabilitat d'esos alcaldes del Partido Popular y del Partido Popular y Vox, normalmente, que han llegado a las alcaldías después de las elecciones del 23 de mayo, que esto se lo han tomado como si fuera un elemento identitario, sin que les importe ni la responsabilidad inversora ni la salud de los vecinos.
La llei de canvi climàtic obliga els municipis de més de 50.000 habitants a tenir implantades zones de baixes emissions abans no acabi aquest any. Badalona, on viuen més de 200.000 persones, que és una de les 150 ciutats espanyoles que estan obligades per llei a introduir restriccions a la circulació dels vehicles més contaminants.
Hem arribat a 1:15 de dues. Doncs és moment de saber com tenim la situació ara mateix a carreteres i autopistes i transports públics en un matí, que no sé si qualificar-lo de negre, fosc, gris o no sé, perquè déu-n'hi-do la quantitat de gent afectada avui per moltes coses. Com ho tenim ara, Mariluz?
Bon dia. Doncs encara amb complicacions a causa d'aquest camió que ha cremat a la Ronda de Dalt a mig matí a l'altura de la Guineueta, a l'interior d'un túnel en direcció al Nus del Llobregat. La via ha estat tallada en tots dos sentits durant hores. Ara ja fa força estona que només està tallada en el sentit on hi ha aquest camió incendiat en direcció al Nus del Llobregat. Sortosament no hi ha hagut persones afectades, no hi ha hagut persones ferides, ni en aquest incendi ni a cap altra de les incidències que hi ha hagut a les carreteres, però sí que hi ha encara força retencions en aquesta zona, perquè pel que podem veure per càmeres del Servei Català de Trànsit i de l'Ajuntament de Barcelona, la Guàrdia Urbana continua desviant la circulació pel lateral a partir del Nus de la Trinitat a la sortida 1, i això fa que hi hagi força cua al lateral, que és per on s'està desviant la circulació, i també afecta de retruc algunes vies que hi van a parar, com la B20, la Pota Nord, amb retencions entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. Ara veiem bé el que són les dues entrades per les dues autopistes del Vallès, la C58 i la C33, que també han tingut cues llarguíssimes, i la via per on es desvia el trànsit també, la Ronda Litoral, doncs tot el matí amb retencions, encara hi ha lentitud i aturades des de l'altura del Bon Pastor i fins a la Barceloneta en direcció al Nus del Llobregat, i també a l'altura de Sant Adrià de Besòs en direcció Trinitat. I també força aturada encara la Gran Via a l'extrem nord en direcció d'entrada, tot i que menys que durant la resta del matí, però pràcticament des de Rambla Prim i fins a tocar a plaça de les Glòries. Pel que fa a la resta de vies, també hi ha encara algunes incidències. A la Roca del Vallès es manté tallat l'accés des de l'autopista P7 a la C60 en direcció Mataró, perquè hi ha un camió bolcat a primera hora del matí. Els bombers han hagut de rescatar el conductor, el camioner que havia quedat atrapat. S'estan fent desviaments per una via secundària, aquí hi ha retencions puntuals. A la mateixa P7, dos vehicles avariats que provoquen retencions puntuals, a Castellbisbal, direcció Girona, i a Subirats també en sentit a nord. I d'altra banda, a l'autovia A2 hi ha lentitud i aturades entre Vilagrassa i Bellpuig d'Urgell en direcció Lleida per obres, i a la C31 nord, a la Costa Brava, entre Pals i Gualta. El transport públic ara mateix no consten noves incidències segons els diferents operadors.
Gràcies, Mariluz, i efectivament alerta si circuleu per la 2 a les comarques de Lleida, perquè des d'aquesta setmana hi ha obres que afecten el trànsit en dos punts. Es treballa a Cervera, on hi ha tallada la calçada en sentit Lleida perquè s'està renovant el ferm, això sí, només 4 quilòmetres s'estan renovant. Els vehicles circulen pels carrils en direcció Barcelona. És un tram on fa anys que reivindica una millora del paviment, molt castigat per l'alt volum de camions que hi circulen habitualment. I també hi ha obres en 6 quilòmetres més de la 2, en aquest cas al Carràs, al Segrià, i també pel mateix, per renovar el paviment. I ens queda saber què hem d'esperar per aquestes pròximes hores i on ha de ploure, que esperem que sigui allà on cal, però no sempre passa. La crònica del temps de la Gemma Puig.
Puntualment han arribat els ruixats, comencen a descarregar cap al Camp de Tarragona i s'espera que aquesta tarda afectin sobretot aquest sector, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. La majoria descarregaran dins del mar, però aniran fregant la costa a partir del vespre, nit i matinada. Per tant, aquests avisos activats en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, ruixats que poden acumular 20 litres en mitja hora, sobretot a la costa, desplaçant-se de matinada cap a la costa central i també cap a les comarques gironines. Encara demà mantindrem al matí la inestabilitat, sobretot en aquest sector, temps més estable cap a Ponent o cap al Pirineu, i a la tarda repetirem alguns ruixats en aquest sector entre les comarques de Barcelona i sobretot comarques gironines. Temperatures que demà a primera hora amb cel més ennuvolat quedaran una miqueta més amunt, però en canvi al migdia la temperatura no variarà gaire respecte avui.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Un quart i 6 minuts a dues, l'equip de la Unitat d'Atenció a les Violències vers la Infància i l'Adolescència de l'Hospital Vall d'Hebron va atendre l'any passat 340 casos, una trentena més que l'any anterior. Asseguren que això és només la punta de l'iceberg i que la prevenció és fonamental per detectar més casos. Per això, des d'avui, comencen a fer formació a més d'un centenar de professionals sanitaris de centres d'atenció primària i de salut mental infantil i juvenil. Sara.
Sí, l'objectiu és que el personal de primera línia, pediatria, infermeria i treball social de l'atenció primària, que són els que tenen un contacte més directe amb els menors, tinguin eines per identificar i saber com actuar davant de casos de qualsevol tipus de violència, ja siguin maltractaments o abús sexual. Ho ha explicat a Catalunya Informació Anna Fàbregas, pediatra i coordinadora de la unitat EMMA.
És molt important que senti que l'estem escoltant, que reforcem, que estem molt agraïts de la seva valentia, del que ens està explicant, que no dubtem de la seva credibilitat. Això és molt important, no fer de policies, no fer de jutgesses. Nosaltres som salut i el que hem de procurar és el benestar d'aquest infant i aquest adolescent.
I és que s'estima, Marta, que un de cada 5 menors d'edat poden haver viscut algun tipus de violència sexual.
L'empresa P3 Logistics Parks farà un gran hub equivalent, atenció, a 15 camps de futbol. Ho farà a Reus, al Baix Camp. Les obres del polígon començaran l'any vinent i serà el més gran de Catalunya dels últims temps. Anem, doncs, cap a Reus. Manel Sastre, quins detalls més s'han donat?
Sí, hola, bon dia. L'empresa impulsora, de moment, però, no ha volgut donar masses detalls ni de la inversió ni tampoc de les empreses logístiques amb qui té emparaulada la venda o el lloguer d'aquest immens magatzem que tindrà 115.000 metres quadrats de sostre. Està situat a Massunyer, just al costat de l'AP7 i de l'autovia A7. Javier Mérida, el director de P3 Logistics, només ha explicat que operarà per tota la península i també al sud de França.
Aquí estamos hablando de empresas para gran distribución, estamos hablando de algún centro internacional de distribución de mercancías que cubrirían Península Ibérica, sur de Francia y norte de Italia. Tenemos varias empresas interesadas y estamos en fase de cierre.
L'Ajuntament de Reus fa anys que treballa per reagrupar sectors industrials i captar una inversió com aquesta des de la retirada d'Amazon en aquesta zona industrial coneguda com la H12. L'alcaldessa Sandra Guaita ha explicat que també impulsen noves instal·lacions al voltant del Tecnoparc.
S'està treballant intensament també per la zona del Tecnoparc per atraure accions de promoció econòmica de la ciutat. Com sabeu, una pota important d'aquest govern municipal és la promoció econòmica, basat en ciència, innovació i la pròpia promoció de la ciutat. I per tant sí que s'està treballant des de Redesa i des de la regidoria per atraure nous pols d'atracció.
Els treballs de construcció del gran hub logístic no començaran, però, fins a finals de l'any vinent i s'espera que estiguin acabades al llarg del 2025.
La Sagrada Família preveu tancar l'any amb 4,5 milions de visitants, per primer cop xifres similars a les d'abans de la pandèmia. El pròxim 12 de novembre s'inauguraran les quatre torres dels evangelistes, però de moment segueixen sense concretar el que vol saber tothom, la data de finalització de les obres de la Sagrada Família. Mar Riera, a Barcelona, bon dia.
Bon dia.
Quins seran els canvis més immediats que veurem al temple?
Doncs la coronació de les dues torres dels evangelistes, Joan i Mateu, amb una àliga i un àngel, se situaran a 135 metres d'alçària i envoltaran la gran torre de Jesús, que coronarà el temple el 2026 amb una gran creu. L'arquitecte director Jordi Faulí segueix sense concretar una data final de les obres del temple.
Ara preveiem aquest objectiu de tenir el 2026 la creu de la Torre de Jesucrist i també de la Capella de l'Assumpte, per exemple. I la finalització no podem encara en aquests moments posar una data, no estem encara en disposició de fer-ho.
Pel que fa a la façana de la Glòria, de moment no n'han parlat amb el nou consistori, però es mantenen ferms i asseguren que no renunciaran a l'escalinata. Xavier Martínez és el director general de la Junta Constructora.
Nosaltres som fidels al projecte d'Antoni Gaudí, i Antoni Gaudí ja va dissenyar aquestes escalinates en el seu dia, tal com consta en els plans originals que tenim, i per tant és una part que no renunciarem, evidentment.
El patronat també ha anunciat un fons social de 2,3 milions d'euros per finançar projectes socials, un pressupost anual que dependrà dels beneficis que tinguin cada any. Enguany esperen superar els 100 milions d'euros.
La Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona denuncia que, al darrere de la judicialització dels eixos verds, hi ha una ofensiva dels poders econòmics. Defensa que l'Ajuntament recorri la sentència que tomba la pacificació del carrer Consell de Cent i que li demana que no participi en cap procés de mediació amb els comerciants denunciants, tal com proposa també la jutge. Anem a la seu de la FAP a Barcelona. Allà hi tenim la Maria Núria Rebelle. Quines són les inquietuds d'aquests veïns?
Hola, bon dia. Doncs tenen por que aquest mètode es repeteixi. Els veïns ho tenen clar, l'esforç de projectes participatius per fer una ciutat més amable per als qui viuen perjudiquen els sectors econòmics i per això, com que no els han agradat els canvis fets per l'Ajuntament dels Comuns, ho porten a la justícia. Camilo Ramos és el president de la FAP.
Te de advertir del procedimiento que van a tomar o que están tomando ciertos sectores de judicializar todo en la ciudad de Barcelona con el fin de conseguir fines que no consiguen en los procesos de participación. Durante mucho tiempo se ha hecho lo que quieren estos sectores y ya va siendo hora de que algunas veces estos sectores no se salgan con la suya.
Els veïns sostenen que des d'abans del 2000 ja treballaven amb la pacificació de la ciutat. Xavier Riu és el vicepresident de l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample.
Per això al·lucinem quan es diu que això ha estat una cacicada d'un alcalde o de qui sigui. No, no, hi ha un treball col·lectiu i que quedi clar que defensarem, el defensarem perquè ens el sentim nostre.
Si el Tribunal Superior de Justícia els ho permet, es personaran en el cas i presentaran un recurs contra la sentència del contenciós.
I una altra sentència, en aquest cas anul·la el procés urbanístic que va permetre el trasllat de la Clínica Girona des del centre urbà a l'entrada sud de la ciutat. Des de l'Ajuntament anuncien que ho recorreran. Fèlix Martín, la pregunta és, això pot tenir alguna repercussió que faci perillar l'activitat d'aquest nou edifici?
Diuen des de l'Ajuntament de Girona que no. El regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, ha explicat que la sentència és sobre el projecte de reparcel·lació dels terrenys i no sobre el permís o la llicència d'obres. Però això ha avançat que els serveis jurídics municipals l'estudiaran a fons i ja avança que segurament acabarà amb un recurs.
Serveis jurídics municipals es puguin estudiar a fons la sentència
i si és el cas, que des del meu punt de vista serà, doncs es pugui interposar el recurs d'apel·lació, que és el que toca ara mateix. Efectes pràctics no té cap efecte immediat. Per què? Perquè la sentència no és ferma. Tampoc hi hauria uns efectes directes, evidentment, ni sobre la clínica ni sobre la llicència que es va atorgar en el seu dia.
La sentència del jutjat contenciós administratiu número 3 de Girona considera que el procés urbanístic que va permetre la nova clínica no és coherent i qualifica d'arbitrària i irracional la reparcel·lació de diferents finques.
I el nostre clic del dia per les imatges i els vídeos de l'acció que aquest matí ha tenyit de vermell un punt concret de Barcelona. De fet, diversos activistes han protestat contra el Saló Immobiliari de District que demà es fa a Fira de Barcelona. I ho han fet ruixant amb pintura vermella la façana d'un hotel que hi ha molt a prop de Fira. De fet, és l'Hotel Intercontinental, que està situat a l'Avinguda Rius i Taulet, per tant, allà al Poble Sec. Després de deixar-ho tot empastifat de vermell, com veureu els vídeos si aneu per les xarxes socials, han desplegat una pancarta on es llegia "Fora Fons Voltor". En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Identificat el conjunt de restes neandertals més important de Catalunya. Es troba a la cova Cimanya. Això és el Parc Natural de Sant Llorenç, del Munt i l'Obac, i és una de les ubicacions més destacades de la península. La troballa l'ha fet a l'Institut Català de Paleontologia Humana Barcelona Purificació Barceló. Explica'ns-ho.
Bon dia, Marta. Concretament han trobat 54 restes humanes de com a mínim 3 individus, una dona, un infant i un adolescent. La recerca és molt important perquè fins ara no se sabia que la cova de Cimanya havia estat una ubicació neandertal i perquè les restes trobades situen el jaciment com un dels principals de la península. Juan Ignacio Morales és un dels directors de la investigació.
Un individu adult, possiblement de sexe femení, i després tenim 2 individus infantils, un periadolescent d'uns 12 anys aproximadament i també un juvenil d'entre 7 i 8 anys. Aquesta col·lecció representa actualment el conjunt de restes humanes paleolítiques més important de Catalunya i dins de l'univers neandertal una de les col·leccions més significatives que trobem a la península ibèrica.
Escolta'm, no totes les restes investigades us han dit que eren a la cova, oi?
Sí, el que han estudiat ha estat d'una banda material dipositat al Museu d'Arqueologia d'una intervenció a la zona dels anys 70 del segle passat i també material de la cova. I entre les restes, un petit molar de l'adolescent és el que connecta tots dos i confirma Cimanya com una ubicació neandertal.
Aquesta resta tan petita, que potser a nivell anatòmic no és la que porta més informació, sí que a nivell de treball és la peça que fa encaixar tota la resta. No? Podem lligar un individu que hem documentat a la cova amb un individu que estava a les col·leccions antigues i ja podem veure una mica la imatge completa, no? No només peces aïllades, sinó fer una visió completa de tot el conjunt.
Ara caldrà investigar més per obtenir més informació sobre la utilització de la cova fa més de 50.000 anys i no es descarta també descobrir que les restes corresponen també a un quart individu. Antonio Rosas és paleoantropòleg especialista en el món neandertal.
El esqueleto postcraneal es de un individuo pequeño, que creemos es una mujer, y los dientes pues, no es que desencajen en ese patrón, pero no tenemos una prueba directa fehaciente de que lo podamos ascribir. Siempre cabe la posibilidad de que correspondiese a un cuarto individuo. Por eso siempre hablamos de un número mínimo de individuos.
La recerca la publica la prestigiosa revista Frontiers in Earth Science.
Catalunya al dia.
Passen 3 minuts a 2:15. Tenim novetats, les hem d'anar a buscar a Tarragona perquè l'Ajuntament ha convocat a aquesta hora a la plaça de la Font un minut de silenci per condemnar la mort d'una dona diumenge a la ciutat víctima de la violència masclista. La Conselleria d'Igualtat ja ho ha qualificat de feminicidi. Clara Chavarría Domingo, amb el suport tècnic d'Albert Cots. On sou, aquí a la plaça de la Font?
Sí, correcte, ara mateix acaba d'acabar aquest minut de silenci. Esteu sentint els aplaudiments de fons. Ja han estat l'alcalde Rubén Viñuales amb la consellera d'Igualtat, Tània Verge, a més d'altres autoritats, treballadors municipals, ciutadans. I llueix una pancarta tant davant de les autoritats com a la façana de l'Ajuntament, on diu Tarragona diu no a la violència masclista. Amb aquest minut de silenci, com dèieu, s'ha condemnat la mort d'una dona aquest diumenge en un domicili del centre de la ciutat. Les anàlisis forenses posteriors al cos de la dona van detectar signes de violència al cos i per això es va detenir la seva parella sentimental de 43 anys, perquè es podria tractar d'un cas de violència masclista. El detingut està pendent de passar a disposició judicial. Pel que fa a aquesta situació d'aquesta persona, el que ja ha transcendit és que el jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona s'ha inhibit el jutjat de violència de Tarragona després de rebre els informes provisionals d'autòpsia i des del TCJ s'ha informat que no consten denúncies prèvies entre la parella. Si es confirma que és un nou cas de violència masclista, aquesta seria la 12a víctima d'aquest any a Catalunya. Per ara, això és tot des de Tarragona.
Gràcies, Clara, bon dia.
Adeu, bon dia.
I a Lleida s'han entregat els Mossos un pare i un fill per l'apunyalament d'un home de 46 anys amb qui s'havien barallat, Noelia Casellas.
Bon dia. Els fets van passar la nit del 8 de setembre al barri de Pardinyes de Lleida i la víctima va acabar ingressada a l'UCI. Els policies el van trobar malferit amb diverses punyalades quan hi van anar per l'avís d'una baralla. Ahir al migdia, un home de 43 anys i el seu fill de 23 es van entregar a la comissaria dels Mossos i van quedar detinguts. Avui declaren davant del jutge que els podria acusar de temptativa d'homicidi. Tot això tot just l'endemà que hagi ingressat a la presó el jove de 28 anys, veí d'Almenar, acusat d'apunyalar un home dissabte a la zona de les penyes de les festes d'aquest municipi del Segrià.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La Universitat de Girona ofereix el primer grau universitari de moda de tot Catalunya. L'han començat una vintena d'alumnes i es marca l'objectiu de crear professionals preparats per un sector que demana més i més personal i que té la intenció de dignificar l'ofici. Anem a Girona, explica'ns-ho, Núria Pereira.
Doncs el grau durarà 4 anys i en total es cursen 240 crèdits. Des del primer curs ja es fan assignatures teòriques com fonaments del disseny i història de la moda i també assignatures pràctiques com patronatge i creació de prototips. El preu de tota la carrera és d'uns 27.000 euros i es fa a l'Escola Universitària de les Arts de la Universitat de Girona. És el primer cop que el sector de la moda té un grau universitari propi a Catalunya, a més dels graus superiors i estudis no oficials que ja existeixen. S'ha creat perquè s'ha vist que hi ha demanda de treballadors. Segons dades del clúster català la de la moda, l'any passat el 61% de les empreses van contractar treballadors nous i pel 2023 el 36% de les empreses preveia incrementar la plantilla. La coordinadora d'aquest grau, Sílvia Castelló, fa anys que es dedica a la formació en moda i constata a Catalunya Informació que hi ha més demanda de treballadors perquè es valora la sostenibilitat del sector i això comporta que hi haurà més producció a Europa.
Que el món del tèxtil de la moda necessita molts professionals, perquè tot això està tornant i aquí no hi ha ningú perquè ens pensàvem que s'havia acabat.
Núria, aquest grau l'han començat, com dèiem, una vintena d'estudiants. Què els ha portat fins aquí?
Doncs hi ha diferents motivacions. Alguns dels estudiants els agrada la moda des de sempre, altres no saben cosir, i des del grau destaquen precisament això, que aquí es comença de zero. Per exemple, Jan Gironell arriba al grau després de començar enginyeria i el Rubén López des d'arqueologia. Elena Fàbregas ha descobert que la seva besàvia va treballar a la Fabra Tèxtil, on avui està ubicada l'escola, i la Bella Albert volia fer moda des de fa molt de temps.
Em vaig posar en un doble grau d'enginyeria industrial i ADE i vaig estar 2 anys. I em va cremar moltíssim i durant els últims 4-5 anys de la meva vida la moda cada vegada anava interessant més. Els meus pares són artistes, els dos, vull dir, els hi va encantar.
A l'anterior grau que estava fent no m'agradava com volia acabar i aquest grau m'apassiona la idea i m'apassiona de com es podrà fer. Abans estava fent arqueologia a la UAB.
Perquè, clar, jo buscava un grau universitari, no un cicle, perquè, a veure, que el cicle també va bé, però crec que el grau universitari t'obre més portes a tot en general.
D'alguna forma és posar en valor aquesta professió i estic molt contenta de que per fi puguem tenir el nostre propi grau.
Ara els queden 4 anys per endavant.
La vuitena edició de la festa Benvinguts a Pagès incorpora per primera vegada artesans i elaboradors agroalimentaris que se sumaran al centenar de pagesos i ramaders d'arreu del país que obriran les portes de casa seva als visitants. Això serà quan? Doncs el cap de setmana del 30 de setembre i 1 d'octubre. Avui s'ha presentat a Juneda, a les Garrigues, amb una crida a avançar al màxim les reserves. Estela Bussoms, us han convocat en una granja escola, la Manreana, que diguéssim que ja són veterans.
Bon dia, Marta. Sí, han participat cada any a la festa i hem parlat amb el gerent, el Jaume Graus.
Aquí, doncs clar, tenim dos vaques i no en tenim 100, no? Però d'una manera més propera i, si vols tu, més petita, puguin conèixer d'on surten les coses que mengem, que ens trobem als supermercats.
I també n'hi ha que s'animen per primera vegada. És el cas d'Ivan Campos, que té una formatgeria a Talarna, al Pallars Jussà.
Al final, el que necessitem moltes vegades és que el propi consumidor entengui per què fem un tipus de producte, perquè hi ha uns preus al darrere, que no sempre han de ser més cars, i això també cal explicar-ho.
I com dèiem, la novetat aquest any és la incorporació d'elaboradors d'embotits, melmelades o mel. De moment, com a prova pilot, només són de les comarques de la Conca de Barberà i la Ribera d'Ebre. Montserrat Costafreda és la directora del Benvinguts a Pagès.
Que no són pròpiament els pagesos, però sí que són els que compren el producte primari al pagès i després l'elaboren amb un petit obrador, són petits artesans, i amb ells també se'ls podrà visitar.
L'esdeveniment estrena enguany nova web per gestionar les reserves. A hores d'ara ja n'hi ha unes 8.300 i es vol arribar a moure unes 40.000 persones durant tot el cap de setmana, 10.000 més que en edicions anteriors. La majoria són famílies que volen ensenyar als seus fills l'origen del que mengen, però també creix el públic sènior interessat pels aliments de qualitat.
Gràcies, Estela. 5 minuts i arribem a 3 quarts de 2. Els aiguats que hi va haver a principi de mes, cap al 3 de setembre, encara porten cua al Montsià. De fet, l'Ajuntament de Masdenverge, que és un municipi d'uns 1.000 habitants, aproximadament, reclama que rebaixi la llera del barranc de la Galera, el curs del qual segueix el terme per evitar, sobretot, que hi hagi danys en el futur. Jordi Barranca, com s'ha arribat fins a aquest punt?
Bon dia, Marta. Doncs sí, els aiguats a principis de mes han fet que tant l'Ajuntament com els veïns hagin dit prou, per tant, han estat la gota que ha fet vessar el got. Per entendre la casuística, primer de tot hem d'explicar que Masdenverge està situat literalment entre Santa Bàrbara, que recordem-ho va ser un dels municipis més afectats per la dana del dia 3, i la capital comarcal Amposta. A banda, com bé deies, hi ha un altre factor, el factor del barranc de la Galera, que ja ha crescut amb riuades com, per exemple, les que hi va haver l'any 2000. Per tot plegat, l'alcalde del municipi, René Gonel, demana.
I per a mi és més important la seguretat de la gent de Masdenverge que no pas la vegetació del barranc. La nostra proposta és extraure els sediments depositats, fer més fondo el barranc, 3 o 4 metres més, per tal que l'aigua circuli més canalitzada i no mos destrossi finques llindants.
De fet, ja està sobre la taula de l'Agència Catalana de l'Aigua que ha citat l'alcalde pel dia 29 per parlar-ne. En paral·lel, també hi ha altres vies engegades.
La problemàtica que tenim, inclús mos estem proposant pues, una recollida de firmes a nivell municipal i enviar-ho a l'ACA i al síndic de Greuges. Estem prou preocupats perquè, tal com està en tot, no, segurament no tardarà 20 anys més a passar això.
I es dona la circumstància, Marta, que en el cas sempre que l'ACA ho autoritzés, hi ha dues empreses del mateix municipi que ja s'han ofert per fer les feines de neteja del barranc de la Galera.
Gràcies, Jordi. Iniciativa per promoure el comerç al Pallars Jussà. El projecte, finançat amb 447.000 euros per la Unió Europea, pretén modernitzar i fer més sostenibles les botigues dels principals municipis de la comarca. Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia.
És un doble objectiu, per tant.
Sí, sí, exacte. En primer lloc, es vol modernitzar, digitalitzant tots els processos per fer-los més àgils i aportant més visibilitat amb una senyalètica distintiva, i en segon lloc, fer-los més sostenibles. Això és reduir embalatges i residus, suprimir el plàstic i distribuir els articles d'una manera ecològica. Ens en dona més detalls l'alcaldessa de Tremp, Sílvia Romero.
Poder fer la transformació digital del comerç, poder fer un catàleg de productes i de serveis de la comarca i també un més campanyes doncs, de dinamització comercial. Després també la transformació dels punts de venda.
Uns punts de venda que comptaran amb guixetes intel·ligents per dipositar-hi les compres que no es puguin fer presencialment.
Guixetes on tu pots fer la compra al comerç i aquella compra se't diposita amb unes guixetes que tu pots anar a recollir quan creguis, i són guixetes, doncs, a més que n'hi ha de refrigerades, doncs, per productes també frescos.
Dic jo que els comerciants de la zona ho deuen veure amb bons ulls, això.
Doncs sí, bastant bons ulls. Sentim la presidenta de l'Associació de Comerciants de Tremp, Maite Ramoneda.
Creiem que és una bona oportunitat perquè els visitants puguin arribar aquí a Tremp i o des de, antes de sortir de Barcelona o de qualsevol país puguin veure quins comerços tindran els horaris i poder-nos tots ubicar i trobar-nos fàcilment.
L'ens comarcal guia els consistoris implicats de Tremp, la Pobla de Segur, Isona i la Torre de Cabdella ja han posat fil a l'agulla perquè la iniciativa, dotada amb 447.000 euros dels fons Next Generation, es pugui implantar d'aquí a 3 mesos.
Catalunya al dia.
Així, d'aquesta manera, és com sona una guitarra elèctrica a 3.200 metres d'altitud. És la Canción Maldita, l'últim tema que el guitarrista lleidatà Jordi Mestre ha gravat als peus de la Neto, amb la cantant aranesa Alidé Sans. Sofia Cabanes, per què aquest escenari tan insòlit?
Bon dia, Marta. Doncs d'alguna manera ho fa per despertar consciències i actuar per revertir la crisi climàtica. I ho mostren les imatges del videoclip, un país en sequera i unes glaceres que s'enfronten a la desaparició. Així ho explica el mateix Jordi Mestre.
Els aqüífers s'estan buidant i els embassaments es troben en estat crític. Tot i això, la gravetat de la situació segueix sense entendre's i els governs no prenen mesures valentes per afrontar aquesta crisi climàtica.
Este no és el primer cop que Mestre, molt lligat a l'Aran, fa sonar la seva guitarra al Pirineu. El projecte Soul Mountain, que lliga alpinisme i música, l'ha dut als cims aranesos del Mulieres, el Montarto, i també al Besiberri Nord, a l'Alta Ribagorça. Este cop ho ha fet acompanyat de la cantant Alidé Sans.
Vaig conèixer Alidé, que també té una part reivindicativa i activa bastant forta, i vaig pensar que podia ser la persona adient per fer llançar aquest missatge, i diguem que va ser ella la que va fer la lletra i la composa ella la seva part.
El resultat sonor ja l'esteu escoltant, però a aquestes altituds la gravació no ha estat fàcil.
Si ens basem en el que és la sonoritat, a 3.200 metres la sonoritat no és bona. Allí no hi ha eco, el so és molt sec i desapareix de seguida. Però sí que jo m'ajudo d'un amplificador on li puc donar una mica d'efecte perquè soni. Però sí que està allà dalt, et dona una capacitat d'interpretació, toques d'una manera que potser no haguessis tocat amb un estudi de gravació.
Tot i que la intenció inicial era arribar al cim de la Neto, la meteorologia va obligar l'equip a quedar-se al Coll Maleït, que va acabar inspirant el nom de la cançó.
Música a les alçades i a terra, la Fundació Miquel Martí i Pol, a Roda de Ter, a Osona, està ben enfeinada aquests dies. No paren d'arribar-los caixes de llibres de particulars editorials amb títols que l'autor sabem que llegia. La crida d'aquest estiu ha funcionat i en un mes ja en tenen mig miler. L'objectiu és fer una rèplica de la biblioteca original del poeta perquè els visitants la puguin consultar a la mateixa casa on vivia, un espai que s'està rehabilitant com a casa-museu. Anem a Roda de Ter. Nàtia Dell, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Nàtia, devia tenir la casa plena de llibres. Se sap quants llibres teníem el Martí Pol?
Mira, en aquesta casa, que es coneix com la Casa Groga, hi va estar 24 anys i va acumular més de 2.500 llibres. Això era als anys 50, 60 i 70. Els originals, amb anotacions personals del poeta, estan ben guardats perquè no es malmetin i només hi tenen accés els investigadors. Ara, què és el que busca la Fundació? Doncs edicions molt concretes de llibres antics de la Biblioteca de Martí Pol, la majoria descatalogats, com ara L'Estrany, d'Albert Camus, o El cementiri de Cinera, de Salvador Espriu. Han arribat llibres fins i tot de Suïssa. La directora de la Fundació, per on cada any hi passen 5.000 visitants, és la Montse Caral.
La crida de llibres forma part de crear aquest vincle afectiu cap a tot aquest procés de museïtzació i prendre'n part i participar-hi.
Escolta'm, i com va la rehabilitació de la Casa Museu?
Mira, aquest any, que fa 20 anys de la mort de Martí Pol, volen tenir enllestida la segona fase de la rehabilitació.
Que és una casa que encara no està preparada perquè vingui el públic, però la gent que ve a visitar la seu de la Fundació diu: ai, ja ho sé, però obre'm la porta, només vull veure-la, així podré veure'l després. I considerant tantes vegades que ens ho han demanat, hem fet una assegurança i ara ensenyem també a la casa tal com està ara, abans de ser museïtzada, i la gent podrà anar veient tota aquesta evolució.
I clar, nosaltres, com et pots imaginar, Marta, no ens n'hem pogut estar, tampoc, i hem demanat entrar-hi.
A la banda esquerra hi trobem el despatx del poeta, que era on hi escrivia i pràcticament hi vivia durant els anys 70. No anava ni menjar al menjador, sinó que menjava sobre la taula de despatx. I en aquest tan despatx tan petitó, amb una finestreta que dona un cel obert, ell hi va escriure llibres com Estimada Marta, que va ser un best-seller de l'època.
Ara entre, per exemple, el fals sostre d'encanyissat que estava malmès. Bé, des d'aquí, per davant de la Blava, la fàbrica on feia hores d'escrivent, fins que l'esclerosi li ho va permetre, ell estava casat amb la filla del Manyà, recordem, va trencar la diferència entre classes a la literatura. Va convertir en protagonista la gent treballadora de roba, d'aquí que se'l conegui com el poeta del poble. El projecte global de rehabilitació de la Casa Museu de Martí Pol, valorat en 300.000 euros, encara no té calendari, Marta. Tot dependrà del finançament.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
La Calòrica presenta aquest vespre al Lliure de Gràcia el seu esperat nou muntatge, Le Congrès ne marche pas, no sé si ho he dit bé, Marta.
Ho has dit molt bé.
I ho fa, malauradament per uns quants, amb les entrades exaurides fins al 22 d'octubre, no?
Sí, Marta, però després farà gira, després ho explicarem. Mireu, molta expectativa aquesta comèdia política que ens porta fins al Congrés de Viena del 1814, quan la trobada entre potències europees per liquidar el sistema estatal napoleònic, doncs s'acaba convertint en una festa que dura mesos i mesos. Un punt de partida històric poc conegut que ressona amb el moment actual. Joan Iago n'ha escrit el text.
Els personatges que apareixen a la nostra obra, els convidats del Congrés de Viena, no canvien el món perquè no tenen cap interès en que el món canviï. Els hi és igual. Igual que a molts mandataris i poderosos financers del món en el que nosaltres vivim, doncs no tenen cap interès en que el món canviï, perquè el canvi, la revolució, significa posar en risc els seus privilegis.
El director Israel Solà ha dit que un dels reptes més importants d'aquest nou muntatge és la interpretació, Marta, en altres idiomes.
Quan ens arribessin aquestes veus del Congrés, ens arribés com si fos un document històric real i, per tant, els alemanys, els russos, els anglesos, els prussians, havia de parlar en una llengua per entendre's, no? I quina era la llengua d'aquella època? El francès.
En el repartiment, la Calòrica compta amb intèrprets externs a la companyia, com per exemple la Roser Batalla. Després de la temporada lliure, el muntatge passarà per 5 poblacions més. Va, apunteu-vos-ho. Va. Com, per exemple, Roses, Badalona, Granollers, Reus i Girona. I bones notícies, encara hi ha entrades. I la temporada que ve es podrà veure al Centre Dramàtic Nacional de Madrid.
I avui que les llengües, i de fet el català, centra l'actualitat pel que està passant al Congrés, es lliuren un dels premis literaris de més prestigi en llengua catalana. Parlem del Prudenci Bertrana de novel·la, que aquest any fa 56 anys, i que s'ha endut l'escriptor Jordi Soler amb una novel·la ambientada als anys 50 sobre l'amor adolescent d'un noi de Tossa de Mar enlluernat per l'actriu Ava Gardner. La Festa Fèlix es farà a l'Auditori de Girona.
Sí, segur que igual que en d'altres ocasions, i avui més que mai, el país i la llengua en seran protagonistes. Com dius, el Premi Bertrana, ja el sabem, però la incògnita és saber quina és la millor lletra de cançó en català que han triat a través d'una votació popular els oients de Catalunya Ràdio i DICAT. És el Cerverí, un dels premis de Girona, que s'entregaran avui al vespre a partir de les 8 a l'Auditori. Hi ha 8 cançons finalistes, entre d'altres algunes de tan conegudes com el Jugular de Triquell o el Coti per Coti dels Tiets, però també, per exemple, Llevar-nos cada matí de Pau Allbé o Les coses que no m'agraden de tu de Soc un bohemio. També se sabrà aquest vespre el premi a la millor traducció en català. La resta, els premis de poesia, assaig, literatura juvenil i internet, ja es van fer públics igual que el Bertrana. Recordem que la novel·la guanyadora, L'any que vaig estimar Ava Gardner, de Jordi Soler, serà demà ja a les llibreries i el mateix autor en firmarà exemplars a Girona. Amb un premi de 30.000 euros, el Bertrana és un dels més ben dotats en llengua catalana.
Escolta'm, pel que en sabem, és un relat ambientat al 1950 en el rodatge Tossa, d'aquella pel·lícula Pandora i l'holandès Arran.
Sí, en aquest cas, fem memòria d'aquells moments màgics del rodatge, perquè la història comença el 1990 amb la mort d'Ava Gardner, quan el protagonista, en Pol Mas, recorda que de jovenet la va conèixer a l'hotel familiar Àncora de Tossa. El seu amor platònic li durarà tota la vida. Una novel·la plena de vivències i glamour, amb personatges inoblidables, la mateixa Ava Gardner, però també Mario Cabré o Frank Sinatra. Demà ja el podrem llegir.
El Festival de Curtmetratges de Salut Mental SICURT rep més de 300 pel·lícules, 300 films en la seva 8a edició. El certamen, que es fa a les ciutats de Reus i Tarragona, se celebra entre el 5 i el 8 d'octubre. Manel.
L'edició d'enguany l'obrirà el curt Sinjar, de la tarragonina Ana Maria Bofarull, sobre el racisme islàmic, el dol i l'angoixa, que es qüestiona com és possible que algunes persones encara visquin en l'esclavatge al segle XXI. S'han rebut 308 curtmetratges i se n'han seleccionat una trentena que es projectaran entre Reus i Tarragona i que, segons el seu director, Jaume Descarrega, tracten temes diversos, però sobretot pel que fa al dol com a fil conductor.
Perquè el dol i la pèrdua té que veure no només amb la mort, sinó amb la separació, amb la pèrdua del treball, però podríem aquí afegir temàtiques que tenen a veure, com dèiem, no? Amb la discapacitat, amb com superar aquestes discapacitats, amb el fet també de les noves tecnologies i la problemàtica que porten les noves tecnologies, no només el tema del mòbil, sinó, com dèiem, també tot el que és les xarxes.
El festival, organitzat pel Col·legi de Psicologia de Catalunya, pretén despertar l'interès del públic sobre la salut mental i contra els estigmes, i també s'organitzen activitats paral·leles i projeccions i debats en centres educatius de Reus i Tarragona.
I encara abans dels esports, us direm que l'artista visual Marina Monsoní ha guanyat la primera edició del Premi Ara Llibres de No Ficció amb Mar a Mar, un llibre que repassa les lluites socials, sindicals i pesqueres de la Barceloneta a través de receptes culinàries de peix. El jurat assegura que és una obra honesta i plena de sensibilitat.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribem a les 2. Temps ara pels esports, avui molt pendents de la Champions, que de fet engega amb la primera jornada de la fase de grups. Oriol Montné, bon dia.
Bon dia, i ho fa pel que fa al Barça, amb un partit contra l'Anvers belga aquesta nit a les 9 a Montjuïc. L'entrenador dels blaugrana, Xavi Hernández, creu que ha arribat el moment que l'equip faci un salt qualitatiu a la Champions.
Crec que és el moment de donar un pas endavant en competició europea. L'any passat vam estar molt bé en competicions locals, però sí que és veritat que ens falta donar aquest passet endavant i creure'ns-ho del tot per tornar a ser grans a Europa, no?
El tècnic té clar quin és l'objectiu a curt termini.
Portem 2 anys sense fer-ho, per tant, l'objectiu i el llistó en aquests moments, després quan arribem a 8ens en parlem, però l'objectiu principal és anar pas a pas i aquest ara mateix és l'objectiu clar. Intentar passar com a primers de grup a la següent ronda. Aquest és l'objectiu d'ara.
Xavi, és molt conscient que l'equip té una assignatura pendent a Europa.
Tothom està veient doncs, que hi ha un Barça fort en aquests moments, que l'any passat vam guanyar la Lliga, que això ja diu molt davant dels rivals i que sí, és veritat que hem de fer un pas endavant en aquesta competició, és evident, no? No la guanyem des del 2015. Per tant, hem de fer un pas endavant i com a mínim competir-la.
A la llista de convocats pel partit d'avui hi destaca la tornada de Fermín López, mentre que Ronald Araujo n'ha quedat fora, tot i que ahir ja es va entrenar amb el grup. El partit, el Barça-Anvers, el transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. El mateix grup del Barça, l'AC, avui també s'hi disputarà el Shakhtar Porto, però hi ha més partits previstos per aquest vespre. El grup E, Feyenoord Celtic de Glasgow i Lazio Atlètic de Madrid. A l'EFA, Milan Newcastle i Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund i el G, Young Boys Leipzig i Manchester City Estrella Roja. Demà serà el torn del Madrid, del Sevilla i de la Reial Societat. I a la Lliga de Primera, el Barça queda segon, però empatat a punts amb el sorprenent Girona, que hi va guanyar clarament a Granada 2-4 i referma el millor inici de temporada a primera de tota la seva història. L'equip de Mitchell ha sumat 4 victòries i un empat en aquestes 5 primeres jornades i, com dèiem, no és segon en el lloc del Barça perquè els blaugranes tenen millor diferència de gols.
I encara en futbol, les jugadores del Barça que estan convocades amb la selecció espanyola femenina de futbol aniran a València, que és on s'ha mogut la concentració.
I viatjaran aquestes properes hores. De fet, ho faran tant les del Barça com les d'altres equips que havien refermat la seva decisió de no anar-hi. Les amenaces de sanció han fet efecte i acabaran anant-hi totes. El president del Consell Superior d'Esports, Víctor Francos, que ha parlat amb algunes jugadores, se'n va a València per mirar de mediar en el conflicte. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio.
A partir d'aquí, què intentaré jo? Fer tot el que pugui perquè no arribem a aquest punt. I crec, si em deixa que li digui, que ho aconseguirem. Perquè crec que les jugadores tenen bona voluntat, perquè crec que al marge dels errors que s'han comès hi ha possibilitats reals de que la convocatòria es normalitzi.
Un Francos que havia parlat de sancions a les jugadores que no vinguessin, unes sancions que, segons la llei de l'esport, poden ser una multa de fins a 30.000 euros i una inhabilitació per jugar d'un mínim de 2 anys. Ho explicava l'advocat expert en dret esportiu, Toni Roca, a Catalunya Ràdio.
Evidentment, després se pot recurrir davant el TAT, però l'òrgan competent és la federació que t'està convocant. Ah, tu estàs sotmès a tota la normativa de la federació i, entre d'altres, el codi disciplinari, article 65, diu expressament que no acudir a una convocatòria és una infracció molt greu i com a tal és sancionable per part del comitè disciplinari de la federació.
En waterpolo, el Sabadell i el Mataró disputen aquesta tarda a la capital del Maresme la final de la Copa Catalunya Femenina.
El partit es jugarà 6:45. El Sabadell el jugarà després d'haver guanyat el Mediterrani a la semifinal i el Mataró en haver fet el mateix sobre el Terrassa. A la final es juguen 2 equips candidats a enfrontar-se de nou en més finals i que són favorits a la Lliga, la Champions i la Copa de la Reina. Les sabadellenques ja no compten amb Maggie Stephens ni Elena Ruiz entre les seves files, però han incorporat la italiana Sofia Giustini i Marti Koining. De la seva banda, les maresmenques han perdut Elena Sánchez i Anna Gual, però han incorporat la portera Mariano Terré, Mireia Guiral i Laura Arts. En tenis, la barcelonina Rebeca Massarova està jugant aquesta hora el seu partit de dobles de 8ens de final al torneig de Guangzhou, a la Xina, fent parella amb la britànica Barrage. Ara mateix el partit al tercer set. I en bàsquet, el Baxi Manresa ha confirmat que el pivot danès Jonas Sohor, que ha fet la pretemporada amb l'equip, firma un contracte per als pròxims 3 mesos. Per cert, que en l'amistós disputat ahir contra el Bàsquet Girona, els manresans es van imposar per 76-91.
No t'ho pots perdre.
I avui acabarem parlant d'una nova activitat literària a la ciutat de Lleida. Aquesta setmana se celebra la primera edició de Sant Miquel de les Lletres, organitzada per la Fundació Privada Horitzons 2050. Fins diumenge s'han programat debats a les llibreries de la capital del Segrià, sessions de contacontes per als més petits, vermuts literaris i també trobareu parades de llibres a la plaça de la Catedral i al pati de l'Institut d'Estudis Ilerdencs. Tornem demà a partir de 1:00. Adéu-siau.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.